3 en punt, actualitzem la informació. Yolanda Díaz respon Coalició Canària i diu que no veu clar donar la presidència de la mesa del Congrés al Partit Nacionalista Basc. En un acte a Galícia, la líder de Sumar diu que s'ha de respectar el que han dit les urnes.
As mesas tenen que ter a resposta do que votaron os españoles e as españolas. Lógicamente, a nosa voceira, co resto de voceiros, singularmente do PSOE, estamos a traballar para termos unha mesa que seña progresista. I esto é no que está traballando Sumar i o Goberno de España.
Díaz respon així al secretari general de Coalició Canària, president canari, Fernando Clavijo, que en una entrevista avui a La Vanguardia defensa que es doni aquest càrrec al PNB. I ha mort l'home que va rebre un tret dels Mossos quan fugia de la policia. Va passar ahir al migdia a les 7 a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. L'home havia robat un cotxe en posta i va trobar-se amb un control policial que s'havia muntat per barrar-li el pas. Llavors va intentar embestir els agents. I aquesta nit, poc abans de la mitjanit, el grup de turistes atrapats a Etiòpia agafaran un últim avió per tornar cap a casa després de 10 dies amagats al nord del país, on ha esclatat un conflicte entre una milícia i l'exèrcit. I el Barça debuta aquesta nit a la Lliga el dia que s'ha confirmat la greu lesió d'Eder Militao.
El Real Madrid ha informat que Eder Militao s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. És la mateixa lesió que es va fer Thibaut Courtois fa tot just uns dies. Passarà pel quiròfan i es podria perdre tota la temporada. El Barça, de la seva banda, s'estrena avui a la Lliga al camp del Getafe amb gairebé tots els jugadors inscrits al partit a partir de 9:45 de la nit, des d'una hora abans amb el Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1.
I acabem amb el temps perquè, Gori Massic, la tarda d'aquest diumenge serà més tranquil·la que la d'ahir.
Sí, per endavant una tarda més calma que no pas la d'ahir. De nou, això sí, amb algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu, que no es descarta que arribin a descarregar algun ruixat aïllat al voltant del Ripollès. Ben poca cosa comparats amb les grans tempestes d'ahir. Més sol a la resta, tret d'alguns núvols alts que poden emblanquinar el cel ja avançada la tarda cap a les comarques de Ponent i també alguns intervals de núvols baixos a trams de la costa, puntuals. Tot plegat amb calor, màximes avui de 30 a 37 graus en general, les més altes al voltant del Pla de Lleida.
Tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Enric Soto, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
I el Superesports, a partir de les 5 amb el Xavi Puig, a les 7 s'hi posen els de l'Espanyol jugar a RAC1 i el Tu diràs avui ja amb l'Aleix Pariser, que s'hi posarà un cop acabi la transmissió del Barça jugar a RAC1.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el millor del vostè primer. Bona tarda.
Minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
A continuació podreu escoltar els millors moments del vostè primer emesos aquesta setmana.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Neus Càceres.
Bon dia a totes.
A veure, Neus, què tenen en comú Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Pamela Anderson i Putin?
Doncs que totes són unes grans jugadores i fans del backgammon.
De veritat?
Sí, senyor.
És el joc de taula de les estrelles.
El joc de taula de les estrelles i de les celebres.
Bueno, de les estrelles.
Exacte. Doncs sí, sí, i em diràs, què és el backgammon?
Què és el backgammon?
Qui no ho sàpiga, que de veritat, poca gent que pregunto, sap jugar a backgammon? El 90% de gent em diu que no. Bueno, doncs no. El backgammon és...
No en tenim ni idea.
És un això joc desesperada. De taula de dues persones, que l'origen d'aquest joc és, es calcula més o menys, a Mesopotàmia, fa 5.000 anys.
Jesús.
Exacte, això creuen les arqueòlogues. I en realitat és un joc que és de taula més antic que els escacs. Val? Comparteixen el que és com un joc d'estratègia militar, però bueno, que a diferència dels escacs, aquí juga l'atzar, perquè juguem amb daus.
Com en la vida.
Exacte. Mm. I avui us he portat aquí un taulerí.
Ja ho veig, que molt. Tu quants en tens, de backgammon?
6.
Sí. Però és que tu t'ho tens?
No, perquè és que...
Tu estàs com un
llum. Només les persones que saben jugar backgammon i els apassiona entendran perquè tinc 6 backgammon.
Però aquest
és de viatge.
És de viatge, clar, perquè no fos cas, no?
Exacte. El problema que tinc ara és que, com que estic sola, no puc jugar.
Jugaves?
És molt trist. Sí,
la teva última mà, per exemple, jugaves?
Jugava.
Ja no.
I ara...
No,
per favor. I ara per dines, doncs no en sap ningú.
És jugar dos persones. Dos persones, sí, és? Sí. O poden jugar més?
Dos persones.
Només dos.
I pot disfrutar tothom mirant, això també.
Però si no troba una, imagina't trobar-la més.
Ja vaig jugar una vegada sola i és la cosa més avorrida del món.
Sí, com has de jugar
en
sola?
Un vol, que m'esperaven moltíssimes hores, jo el portava i vaig dir, bueno, calla, jugaré. Molt trist.
Però per mòbil o...?
No, jo sempre viatge, porto el meu de viatge.
I què feies? Tenies diàlegs amb tu mateix?
Sí, de... aviam que traurà. És igual, deixem això, aquestes tristeses. En què consisteix? És un tabler que hi ha... és aquell joc, perquè us sapigueu, dels Juegos Reunidos Hyper, sí. Aquell que no jugava ningú, és aquell.
Perquè no el coneixíem.
És el dels triangles.
Sí, sí.
És un taulell que està dividit.
Et dic una cosa, sí. Els Juegos Reunidos Hyper són... creaven una sensació que és la que després nosaltres hem recuperat a les plataformes audiovisuals aquestes on hi ha tantíssimes coses a escollir, com Netflix o Filming i tal, que hi ha tantíssim... Jo entro Filming i tal i no acabo de mirar mai res, i perquè estàs tota l'estona a veure què busques.
Sí, llavors,
amb el Google reunió del Heavy Days, a veure què juguem, no sé què, no sé quan, també tenim això, això perquè servirà, i això era el Backgammon, vaya merda, però tot, passava el dia i no jugaves.
Però amb això, amb el Backgammon no et passarà.
Vale.
Perquè el Backgammon enganxa.
Jo no jugaré, perquè no, odio el joc de taula.
Vull dir, necessitarem una bona estona per explicar-ho.
No.
El aim d'aquest joc principalment és que tu jugues contra el teu contrincant a treure les fitxes del tauler abans que l'altra persona. Llavors, això és una combinació d'atzar, perquè jugues amb daus, però també d'estratègia. Llavors, és un d'aquells jocs que no pots dir mai blat fins que està al sac i ben lligat.
Per què?
Perquè el jugar-hi l'atzar, això no se sap fins l'últim moment.
És una metàfora de la vida.
És una metàfora, totalment.
Escolta, especialment quan et maten, perquè també et poden anar matant.
També et poden anar matant. Què t'anava a dir? Perdona, tu com arribes al Backgammon?
Me van ensenyar quan tenia 16 anys.
Qui?
Porto jo un noi. Un noiet.
Un amic.
Però com?
Un amic.
Un noiet.
I vaig dir, hòstia, aquell joc dels Hyper!
No?
I em va ensenyar, i jo soc molt llestota, el vaig agafar de seguida.
Clar.
I és un joc que, de veritat...
Bueno, és molt llestota, el vas agafar molt de seguida, i com que és una mica addicta, vas dir...
que consti que amb aquest joc pots perdre molts diners.
Això t'anava a dir.
Molts.
Tu t'has jugat diners amb això?
No.
Per què?
Bueno, vaig jugar una vegada amb diners i estava guanyant tanta pasta.
Et va agradar tant?
No, estava guanyant tanta pasta que em feia pena pel noi que li estava guanyant.
Ai, per favor, Neus, però és que t'ho juro. De veritat t'ho dic, de veritat, però sí, de veritat.
Em va fer pena. Llavors vaig pensar, això és mal karma. Aprofitar-te d'algú. O sigui, jo en sabia molt més.
Però si s'estan aprofitant de nosaltres tota l'estona, ara mateix nosaltres estem parlant aquí, i s'estan aprofitant de nosaltres. Però tothom, tots els nostres empleadors s'estan aprofitant de nosaltres cada paraula que diem.
Té bon cor, i va dir, però et vaig xulejar, no, aquest noi, dius, et vaig xulejar una mica.
Com es deia?
No sé, era d'un equip de rodatge d'Anglaterra, que el tio es feia el guai, vaig dir, sí,
doncs ja veuràs.
A 5 pams la jugada.
Tu tens uns daus que...
Exacte.
D'on els vas treure, aquests daus? Escolta'm, sona millors daus de la... Mira, treu-vos la merda de daus aquells que tens tu enllaunats. Espera, ja veuràs. Ara no els troba. Cada dia ens els posa 13 vegades quan...
Però són de Las Vegas. Ara, són de Las Vegas.
Ara, és que vull que parli d'això. Mira que bé sonen els teus. Són els de la Neus. Oh, que bonic. I el Ernest...
No es troba.
La veritat, posa-li el micro, per favor,
no
l'Ernest. Que són aquests... No, perdona, aquests no són els que ens tires, guapo. Ah, és que eren daus, eren glaçons. Ai, m'he fotut un lio ara, pensava que ens tirava daus i eren glaçons. Clar, però no els trobaves, res, perdona'm, tinc el cap com un bombo, perdona'm.
Però sonen millors de la Neus.
Sí, són
millors, a veure. Això sembla uns cavalls.
A veure, tira els teus.
A veure, no podem distingir-ho.
A veure, tu els teus.
Adonem els de Las Vegas amb el cubilet del segle passat.
A veure, ordenem-nos. Neus...
Això sembla que estiguin
jugant al Backgammon a Sant Cambrià del Mar. I aquests són els teus.
Exacte. Llavors, aquest joc...
Els teus els trobo supermariques de tirada d'aus, saps? Com Juanito Golosina. A veure, els teus... Per què vas a Las Vegas? Són els daus que són de Las Vegas.
Són de Las Vegas.
I com ho saps que són de Las Vegas?
Perquè posa Las Vegas.
Bueno, clar, uns daus són uns daus.
Perdona. Casino, Las Vegas.
Igual t'han timat.
Però Neus, t'han timat.
Aviam, per la mort de Déu.
A veure, deixa'm veure.
Una cosa.
Però bueno, des de quan una cosa posa...
Hi ha tants milions i milions i milions de daus que s'utilitzen cada dia que els casinos els anul·len, els hi fan com una perforació que aquests no en té perquè aquests són dels anys 50, els perforen i els posen a la venda com souvenirs.
Yeah.
Llavors són daus de precisió, transparents, xulíssims.
I aquest és d'un dau de precisió de Las Vegas, xulíssim.
De Las Vegas.
Dels anys, de quins anys has dit?
Dels anys 50.
I, escolta, moment,
i quan val això? A la
això em va costar unes pessetes. I aquestes fitxes normalment són rodones, però aquestes hexagonals...
Al Bacamo les fitxes són rodones.
Sí, però aquestes són del principis del segle passat.
Aquestes que la gent no està veient perquè això és ràdio.
No, no ho esteu veient, però, bueno, però pues confieu en mi, semblen maragdes.
Pues posa't a mirar l'Helena García Melero. És que, clar, ara que senyora aquesta que està a la seva ruta que vol veure la puta...
No hi és, l'Helena no hi és.
Com està l'Helena de vacances? Però, bueno, quins nassos, la tia dit, jo acabo en juliol i ja s'ho farà l'altra.
Bueno, total, que aquest joc ja hi jugava els romans. L'emperador Claudi es va fer construir un tabler de backgammon en el seu carro pels viatges llargs, anar jugant. Hi ha infinitats de celebrities que han jugat, però bueno, de la manera que coneixem avui el backgammon, sí, que el nom backgammon ve de joc enrere, perquè tu quan et maten has de tornar a començar al principi. Per això que et deia allò del blat i nostals.
I quan pot durar una partida? Quan pot durar?
Pot durar 5 minuts, com pot durar 2 hores. Pensa que el ser d'estratègia atzar és molt d'allò.
Quan pot durar?
Una hora, ben bona.
Bueno, fas com si fos una hora o
una partida.
Tu tens una hora? Tens una hora al dia per dedicar al joc de taula?
És que no m'agrada ni l'oca. Ni l'oca.
Però tampoc, i llavors què t'agrada a tu? Com passes el temps lliure a tu?
No, no puc dir perquè és una barrada. Jo em rasco.
T'estava fent la pregunta i ja estava pensant que...
Merda, no? Merda. Jo em rasco. Jo si tinc temps lliure em rasco. O rasco algú, però jo aquí a jugar una persona... No, és la que em faltava, digues.
Bueno, no, res, que aquest joc...
digues que estan acabant, per cert.
Ja, aquest joc, vull dir, a Espanya era conegut com Tabla Reales...
A veure, Neus, un moment. Digues tot el que hagis de dir, perquè després acabes la secció i dius, ai, no he dit aquella dada científica que volia dir. Què vols dir? Posa-li rever, vinga, aquesta setmana serà la setmana.
Espanya era conegut com Tables Reales. A França, trica-traca. Però a partir del segle XVII es comença a utilitzar la paraula backgammon. Back, enrere, i gammon, joc. Fa referència al fet de que quan et maten una fitxa has de tornar a començar.
Perdona, tens pena quan et maten una fitxa?
Principi.
Tens pena?
Fa una ràbia que te caga.
Backgammon és el joc del darrere.
Exacte.
Bueno, ja està. És que molt calladet estava.
Backgammon fosc.
Llavors, les regles del joc, tant com les coneixem avui, es van establir al segle XVIII. D'acord? Però bé, aquí, durant els anys 30...
Escolta'm, senyors i senyors, amb tots vostès, és que avui és trio de ases, com es diu això en català? Trio d'asos.
D'ases.
Trio d'ases. Amb tots vostès, Miquel Missi.
Mira, avui vinc a recomanar un llibre que he llegit aquests dies que m'ha impactat molt, que no és habitual que trobem a vegades llibres que diguem, hòstia... Es tracta d'un llibre que es diu Los Invertidos.
Ah, mira, presente.
Subtítol... Verdad, justícia i reparació per a gais i transsexuals bajo la dictadura franquista. Està escrit per l'historiador francès Geoffroy Huard i està editat per Icària dins de la seva col·lecció Mujeres i Cultures, ensaios sobre gènere i sexualitat que dirigeixen la Marta Sagarra i la Caterina Pasquier.
Què passa, eh? Perdona, la política que sorten tenint.
Exacte. Llavors, quina gran idea. Aquest llibre es va publicar al març del 21, però jo no he estat fins ara que he pogut finalment llegir-lo. I realment és un treball molt innovador, molt rigorós, que jo valoro moltíssim avui en dia que hi hagi llibres rigorosos sobre aquestes qüestions, que llença preguntes i s'arrisca amb hipòtesis molt interessants per pensar la història de les experiències LGTB en el nostre context.
I no és molt llarg?
No és molt llarg, no. A més, està molt ben escrit, està molt ben treballat i editat perquè la gent hi accedeixi bé. I Geoffroy Huard va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona l'any 2017 de redactar un informe pericial sobre el que va suposar la repressió i la persecució policial d'homosexuals i transsexuals durant la dictadura franquista a la ciutat, amb l'objectiu de l'Ajuntament de preparar una querella contra el règim franquista per crims de lesa humanitat. De fet, la van presentar l'any 2018 i porta inadmesa des del 2019.
Ah, que curiós sí, que estigui inadmesa aquesta querella. Estranya molt, Miquel, això.
No, sí. Aquest llibre és una adaptació d'aquest informe pericial que va fer aquest historiador per l'Ajuntament i una de les seves principals aportacions és que l'historiador accedeix a alguns documents que fins ara havien estat inaccessibles. Per què? Doncs bueno, fins ara no havia estat possible accedir als arxius dels jutjats de la Ley de Vagos y Maleantes ni als de la Llei de Periodicitat i Rehabilitació Social, i tots aquests arxius que recullen les condemnes homosexuals i transsexuals des de l'any 54, any on l'homosexualitat entra a la Llei de Vagos y Maleantes, fins al 78, on es deroga la Llei de Periodicitat Social, doncs fins ara no s'han pogut consultar. Per què?
Perdona, deixa'm dir que la Llei de Vagos y Maleantes és del 1933,
el que passa que
de la Segona República, sí, i el 54, i entra... és de les poques lleis que el franquisme recupera
i bueno, agreuja.
No deroga de la República, de les poques, sí, sinó l'única, i a més el 54 inclou homosexuals, sí, sea eso lo que sea, perquè també era molt interpretatiu, sí, diguéssim.
Bueno, de fet, l'historiador el que explica és que abans, fins i tot, que s'inclogui els homosexuals ja estaven sent detinguts
perquè per
prostitució, sí, per clar, escàndol públic, s'ho manegaven. Però bueno, per què no s'han pogut llegir aquests arxius? Doncs perquè la Llei de Patrimoni Històric impedeix consultar documents que tinguin menys de 50 anys d'antiguitat, val? Llavors us llegeixo les paraules de l'autor al respecte, que em sembla que ho explica molt bé. Diu: pude acceder así a los fondos catalanes y baleares conservados en Barcelona, y fue de esta manera como descubrí un auténtico tesoro de alrededor de 1000 expedientes de personas procesadas por algún motivo relacionado con la homosexualidad. Estos expedientes constan en algunos casos de más de 200 páginas y nunca habían sido analizados desde el retorno de la democracia. Las cifras que exposa, entre moltes altres coses, ens indiquen que entre l'any 56 i l'any 80, perquè fins a l'any final, principis dels 80 encara hi ha detencions, ens explica que hi van haver 1.225 judicis a Catalunya i Balears, la gran majoria a Barcelona, d'entre els quals 552 van acabar amb condemnes i empresonament. El llibre, que és honestament, vull insistir, una edició molt treballada per fer accessible al públic general tota aquesta qüestió, denota un compromís molt clar per la recuperació de la memòria i sobretot per posar un cop més sobre la taula el debat sobre la reparació de les víctimes i el judici als perpetradors d'aquestes violències institucionals, que en el nostre país és francament flagrant i lamentable. Llavors, jo crec que és valent aquest treball. I per què dic que és valent? Doncs perquè més enllà de la proposta de recuperar la memòria, que podria ser un treball on ell descriu coses, també s'implica en interpretar això amb unes hipòtesis que defensen molta fermesa, que jo crec que són molt interessants. En el llibre n'hi ha moltes, però jo vull destacar-ne particularment tres, que les llenço com a titulars i us convido a llegir el llibre per explorar-les millor. N'hi ha moltes, però aquestes tres són les que més m'interessen a mi. La primera, que ve del nom del llibre, Los Invertidos, explica una mica l'origen de per què abans de parlar d'homosexuals es parla d'invertits, i de fet ell el que diu és que dintre la paraula invertido, que és la principal nomenclatura que apareix en tots els informes policials, mèdics i judicials, és el que avui anomenaríem una mica com homes gais, dones trans, una gran barreja tot això. I Geoffrey Ward, l'autor, assenyala que, en el fons, el que és molt evident és que el que es persegueix no és tant el desig homosexual com la inversió de gènere, és a dir, la ploma, l'afeminament. I es veu molt clar en tots els informes com, de fet, actitud sospechosa d'homosexualitat. No es persegueix que dos tios es facin un petó, es persegueix que sembla que, i com ho podem saber? Perquè són femenins. Això, de fet, és considerat un perill públic, i el que posa en perill és aquest ordre establert que els homes poden no només ser masculins i reconfigurar una mica tot això, i, de fet, són declarats perillosos i, el més interessant, contagiosos. Aquesta inversió es contagia entre els homes i per això els tanquen en mòduls per separat, perquè no en contagien uns altres, no? Aquesta categoria invertit engloba en aquella època franquista molts més elements que no només el que avui entenem des d'una perspectiva històrica com a homosexualitat estrictament, i penso que aquí ell desenvolupa una idea molt interessant. Segona hipòtesi
respecte,
que...
Perdona, respecte a això de la persecució de la feminitat o de la ploma, és evident que hi ha el rerefons de la persecució a la dona.
Efectivament, la misogínia, i sobretot la misogínia. Aquesta baixada d'esglaó dels homes.
Sempre s'acaba tocant, amiga, ja t'ho dic. O sigui,
després, l'autor també es compromet...
Dona, jo no sé com esteu, també.
No, sí, no saps, però... L'autor també es compromet amb una hipòtesi que és molt interessant, que diu que no és només l'homosexualitat el que es persegueix, o no és l'homosexualitat en si, sinó que el que es persegueix són els homosexuals pobres, de classes populars, principalment els que es dediquen a la prostitució. I aquí l'historiador porta molts elements clau a partir de la lectura de tots els arxius de les detencions i les condemnes, on definitivament es veu molt clar un viatge de classe en els empresonaments. De fet, l'associació entre homosexualitat, migració, hi ha una gran migració de diversos llocs de l'estat a la ciutat de Barcelona, prostitució, un lloc on aquestes persones podran adquirir, diguéssim, ingressos econòmics perquè no són contractades en gran part per aquestes estètiques, aquests anomenaments que a l'època es consideren un escàndol, doncs com aquest cercle funciona perfectament per entendre la repressió. Llavors ell el que analitza és com opera l'associació entre entre homosexualitat i perillositat, entenent l'homosexualitat com una condició que empeny a la criminalitat. Llavors ell diu, la justícia franquista és una justícia de classe. És a dir, els homosexuals de classes benestants no estaven a la presó. Estaven concretament uns, i és molt interessant perquè explica que un element que salvava moltes vegades de la gent de l'empresonament era demostrar que tenia una feina. Si tu eres un amanerat, afeminat, invertit, però treballaves en un cabaret, bueno, i per això explica molt bé com tot el teixit empresarial de l'època és una gran protecció. I finalment, una hipòtesi, la última, que a més em sembla molt maca, molt romàntica també, és que Geoffroy Huat reivindica el paper de tots aquests detinguts de rebel·lar-se contra els seus perseguidors com a actes de valentia. Llavors l'autor diu que, tot i que entenem que les primeres accions polítiques de visibilitat homosexual o transsexual arriben a les primeres manifestacions a partir de l'any 77, ell diu, doncs, bueno, cuidado, jo crec que tots aquests actes individuals en aquestes comissaries, on aquests detinguts es reconeixen com homosexuals davant de la policia, també són actes polítics que cal incorporar en la història de les nostres lluites per l'alliberament sexual, no? Bueno, crec que és un treball superinspirador, el recomano moltíssim, es diu Los Invertidos, Verdad, Justicia y Reparación para Gays y Transsexuales bajo la Dictadura Franquista, de Geoffroy Huart i editat per Icària.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, clar que sí.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Amb tots vostès, decidim la lobby.
Vinga.
Mira, dejo, mira.
O sigui, no. No.
Que marxis.
Que marxa.
Per favor, treu-me això.
Joel, ves trucant a Stay Home perquè farem un cara a cara a Stay Home de Sirve la Lovide. Escolta, posa Beyoncé, amb tots vostès, de Sirve la Lovide.
Tampoc li agrada.
Vic Rebel.
Bueno, escolta. A veure, calla't.
Que s'acosta l'estiu.
Ai,
quins nervis.
Sí,
s'acosta l'estiu i aquí comença l'exclusiva. Per si algú no ho sabia, s'acosta l'estiu. Vale, llavors, què passa? Que amb l'estiu, no, hi ha persones blanques que la febre del bronzejat, posar-se morenes... Vale, doncs pren nota, Laura.
Pues nota, guapa,
llavors, hi ha gent que... amb tot això comença amb les comparacions amb les persones negres.
Estàs negra, sí.
Vale, llavors, imagina, Laura, ets a una festa, amb gent, sol, música, etc.
Sí.
Llavors, te trobes a una persona racialitzada amb la pell fosca, pot ser una persona negra, una persona magribina, una persona d'origen sud-asiàtic.
Home, si trobes aquesta gent a una festa, és una bona festa.
I tant, per descomptat. Per descomptat. Llavors, te la presenten i en un intent de ser guai, connectar, no sé què, tu vas i li dius, ei, m'encantaria posar-me tan morena com tu, o li dius, quina sort, tu ja portes el bronzejat de sèrie, o mira, ja quasi que estic com tu.
Laura? No ho faria, de veritat, de les coses, no.
Bueno, però són aquestes coses que ningú faria, però després es trobem que ens les fan.
I la pregunta aquella, a les persones negres...
Us poseu morenes?
Això també és una pregunta que la gent fa, eh?
Llavors, al final, són comentaris que semblen inofensius, però aquí la cosa és que...
Hi ha tres preguntes que no es poden fer. Si tu ets negre, no pots preguntar res. Després, els homosexuals, si és activa o passiva, que això a mi la gent, encara m'ho pregunten a les taules, jo flipo.
Sí, directament.
Que per cert dir que sóc activa i sóc passiva, sóc el que se't diu
versàtil.
Rodó.
Versàtil.
Pues depèn, de vegades has de ser passiva i de vegades has de ser passiva, però nosaltres estem entregats a la nostra cosa, a l'amor. Sí. I després una altra cosa, les trans, que també, esto como funciona. Sí, pues todo funciona igual que tu, digue'm.
Vale, doncs llavors, que són comentaris que semblen inofensius, però realment ofenen, no? Llavors, potser ara hi ha algú que ens escolta i em diu, bueno, jo tinc una amiga negra i amb ella no li... o ella riu quan li pregunto, bueno, però que la teva amiga rigui no vol dir que això en el seu conjunt no sigui ofensiu, perquè al final, no?, per entendre per què passa això, hi ha tot un context històric que s'ha d'entendre. Llavors, històricament, les persones negres hem patit, i encara patim, malauradament, discriminació i racisme sistèmic. Llavors, aquests comentaris el que fan és trivialitzar les nostres experiències i minimitzar la importància de la nostra identitat racial. És com si diguéssim que ser negre és només una qüestió de bronzejat d'estiu, quan en realitat, pues, evidentment, és molt més que això. Llavors, la identitat racial és una part fonamental de qui som com a persones. I les persones blanques no poden simplement posar-se negres només per la temporada d'estiu, i a més el color de la pell no és només una qüestió estètica, superficial, està connectat a la nostra història, a un llegat, a una cultura, a unes experiències, perquè després tota aquesta gent que es vol posar negres, les experiències d'una persona negra no les voldria. Llavors, amb això...
Clar.
Abans de fer comentaris sobre l'aparença d'algú, que no se n'han de fer mai, ni una persona negra, ni una persona...
Nosaltres ara, aquest pobre xaval, que és guapíssim, i la seva amant, clarament, pues no haguéssim de crucificar.
Clar, exacte.
És que sempre ens superem amb la pedra.
Llavors...
I tu no m'ajudes, Laura.
No, perquè és que jo se m'en balància. Què faig?
Se m'en balància. Però has de fer ioga, guapa, Empúries.
Llavors, al pensar...
Escolta, ho he trobat baratíssim, perdona. Però
m'acabo de donar que m'he de... Val 50 i 50. Així és el descompte de si és del happy yoga o de les escoles de ioga que tinc tal.
No, ja 5 euros.
Deixaré, perdona, que t'hem tallat.
Bueno, doncs això, que en lloc d'això i de la comparació de la pell de si morena o no morena, centrem-nos a aprendre de les experiències de les persones de diferents orígens culturals i racials, escoltem atentament les seves perspectives i així creixem i ens deixem de collonats.
Bravo.
Agafem la collonada. Escolta'm una cosa.
L'heu deixat parlar molt, molt bé.
Home, clar, perquè...
Quan ella parla molt
més que a mi, la respecten molt més que a mi.
Jo tinc una anècdota, puc dir-la superràpid, sobre l'Emporium Yoga. Jo buscava patrocinador i buscava un patrocinador com cal, perquè clar, com que l'entradeta és barata, necessito patrocinador.
Està molt bé.
I vaig buscar empreses catalanes de, no sé, de sostenibilitat i d'ecologia i de nutrició i de tal, pensant que els agradaria. Saps, l'únic patrocinador que he tingut, tinc col·laboradors, tinc los de l'Empúries, tinc molts col·laboradors que em recolten, però l'únic patrocinador que m'ha posat econòmicament diners, Mandulis, d'Uganda, energia alternativa. Quan vaig fer la trucada, racistes, ho som tots, la meva mare em va dir, mira, el Peter li encanta el teu projecte perquè va del sol i no sé què. Jo vaig pensar que el Peter era blanc, clar, que no que fos d'Uganda. I quan vaig fer la videotrucada, que la vam fer en 3 minuts i em va donar el patrocini superràpid perquè li va encantar, és de color negre, tot
negre, negre,
de color negre.
I la meva mare, encara que té 80 anys, que és un amor, però també racista, perquè tots som racistes, es va dir, tu creus que ha de ser un negre que patrocini el Emporium Yoga?
Sí, però és així.
Però el món, això vol dir que el món, el nostre món, s'acaba i canvia molt ràpid, perquè jo crec que és supersimptomàtic i superpreciós que Mandulis m'estigui fent...
No? Mandulis, doncs, que és una...
energia alternativa. Home, i Mandulis és el déu dels nubis, el déu del sol pels nubis. I com que jo ho faig tot al voltant del sol, ella estava in love.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, que està sonant la tieta. Venen vacances, et tanquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Jordi Rourera. És l'editor de prova.
Sóc editor de prova, sí.
Exactament, eh? Estàs content, de ser editor de prova?
Molt content.
Molt content, eh? No havia estat mai content en fa anys que no estaves tan content, eh? Ara que ets editor de prova, per fi ho has aconseguit, eh?
Sí. Ja fa uns anys.
Ja fa uns anys que estàs content.
Editor de prova, sí, amb en Josep Lluc.
Sí, sí.
I Empúries, també.
Us porteu bé amb en Josep Lluc o...?
Molt bé.
Sí, sí. No és amistats perilloses?
No.
No. Perfecte. Escolta, nosaltres estem portant, perquè estem recomanant aquests dies que la gent ha de fer regals, que la gent està de vacances, que escolta, què faig, què li regalo a aquesta, què demano per Reis, què em demano. Imagina't que això ara fins i tot es pot arribar a escoltar d'agost. Imagina't que ho esteu a escoltar, que ho aprofitem per l'agost. Estic a l'estiu, que em llegeixo, que tinc temps. I resulta que però heu recuperat, com a mínim ara que tinguem sobre la taula, tres títols que són llibres que
Hi ha molta gent que no sap ni que són llibres, perquè pensen que són pel·lícules o sèries de dibuixos animats, o que són pegatines, o sigui, no s'enganxin, o sigui... Que,
o gossos.
No? O gossos, fins i tot. Que tothom coneix moltíssim, que tothom cita moltíssim, però que pocs hem llegit o han llegit, diguéssim. Anem a pams. El primer llibre d'aquests, són tres, eh? Són les relacions perilloses, allò que en dèiem, les amistades perilloses, en català tot el dia hem dit les amistades perilloses.
Les amistades perilloses,
sí. Sí. El color porpa, el color púrpura, que també en dèiem així en català, i els tres mosqueters, o los tres mosqueperros. Flipa, eh?
Ara.
Flipa, ara. Comencem pels Tres Mosqueters. Heu reeditat a Proa els Tres Mosqueters d'Alexandre Dumas, que és un llibre de la Pera Llimonera i, a més a més, divertit.
És molt divertit i és exactament el que tu deies. És un llibre conegudíssim, tothom en sap alguna cosa i, darrerament, poca gent l'ha llegit. Fa uns quants anys era un llibre típic de lectura juvenil.
És veritat.
Durant molt de temps, però ara fa un cert temps que no, i a més fa temps que no es trobava en català. Mm-hmm. I tothom sap alguna cosa, tothom sap això, tots per un i un per tots, Mosqueter, Richelieu... Sí, sí.
Bueno, eren uno, dos i tres, los pequeños mosqueperros,
sí,
perdona,
sí. No, i tant,
que també ho
vaig patir, això, i llavors te'n dues idees equivocades.
Tu quina edat tens, Jordi, perdona, t'ho pregunti.
Jo 45.
Però estàs de la meva generació, jo tinc 48.
Jo també,
tu no et va passar que quan vas descobrir que los tres mosqueperros era un llibre, jo em vaig quedar sobtadíssim, perquè
total.
Els nens dels 80 ens pensàvem, t'ho juro, mira que catatets, que de veritat t'ho dic, que era una cosa, bueno, una cosa de dibuixos animats.
Total.
Sí, sí, i vale, quan descobreixes que els tres mosqueters no són ben bé com els caràcters són diferents i tot, també te'n dius una sorpresa.
I que no són amics, que no són tan amics d'entrada.
No,
perquè esclar.
I no són tan bons.
Ni són tan bons.
Que és una cosa molt divertida del llibre, que són uns personatges... Sí, són uns bons molt imperfectes. Fan moltes barrabassades, són uns borratxos, juguen les possessions dels amics sense preguntar, fan trastades a les dones, als criats, els estoven, i són els bons.
Sí, són els bons, perquè és veritat que és un llibre que els bons, bueno, són relativament bons, però és que els dolents són molt dolents.
Els dolents són potser el millor del llibre, perquè té els dels enduries a casa. En Richelieu és una cosa, és Maquiavel, és sempre ella planificant, és intel·ligència. Però alhora aprecia D'Artagnan, el veu com algú.
A mi el personatge de Richelieu em cau bé, el llibre, eh?
I tant. Rochefort també és més primari, però també està bé. I després hi ha Milady. Milady no és que sigui dolenta, és que és el mal.
Sí,
o sigui, aquesta dona. Fa molta por. Hi ha moments, cap al final del llibre, que realment... dius, és que és com aquella cançó, li vaig disparar per veure com es moria, doncs ella fa això.
Sí. No em piques a la taula, que això és ràdio, que no estem en fractal o flamenco, Jordi. Em piques a la taula, em vas fent...
Rebuscant informació, he vist que originàriament l'autor ho publica per fascicles, sí? En un diari, sí, de l'època. Aleshores, quan l'heu reeditat ara amb la traducció i tot junt, que són capítols, són molt llargs els capítols, o són capítolets,
no,
que van passant molt ràpid?
Són capítols curts. De fet, per això, perquè s'havien de publicar periòdicament. Clar. I a més tots han d'acabar més o menys amb una mica de punxa o ser autoconclusiu, perquè
com una sèrie de Netflix,
llegir,
no?
I pugui enganxar. Sí,
clar,
sí, sí.
Què t'agrada dir? Perquè això és un llibre del 1844.
Sí, eh? Es va publicar el 1844.
I per tant, això que diu l'Ester, que com que era per fascicles, és un llibre que està escrit per agradar i per enganxar. Totalment. És a dir, que té tots els trucs...
Totalment. Fa tot el que es pot per mantenir l'atenció i l'interès al llarg de tota la novel·la. No és una reedició, això és una nova traducció.
Clar, de l'Anna Casassas.
De l'Anna Casassas, diguem-ho, perquè... Que ja és una raó per si mateixa.
Per si mateixa, exactament.
Traduir-lo.
Sí.
I ara feia molts anys que no es trobava i hi havia hagut alguna altra traducció.
Explica'ns una mica d'Alexandre Dumas, que ens podries dir unes coordenades, diguéssim, sobre aquest escriptor.
Alexandre Dumas era una bèstia que va fer, no sé, va publicar com 200 llibres o més. Només això ja espanta. I em sembla que no els escrivia sol.
Exacte, perquè era tal. O l'Abús Maquet, ara diuen,
negres, no? Sí, que escrivien ell. No sé com s'ho feia, com s'organitzaven, però sí, l'ajudaven.
Tenia un taller.
Igualment va treure algunes de les coses més que han durat, no? El Comte de Monte Cristo, els Tres Mosqueters, la Dama de les Camèlies... I devia ser molt entretingut, perquè totes aquestes s'han adaptat una vegada i una altra.
Exacte.
I una altra i una altra. Ara mateix hi ha un espectacle de dansa a Barcelona basat en els Tres Mosqueters.
Veus? On el fan?
Al Condal.
Escolta una cosa, era autodidacta, a més, aquest home, diuen.
No, bueno, però qui no? No ho sé.
Al final acaba sent autodidacta, eh? Sí. Al final s'acaba sent autodidacta.
Segur que escrivint 200 llibres en va aprendre molt.
Què t'anava a dir? Per tant, és un llibre que havia estat... que efectivament tenim al cap que és un llibre com... L'han llegit molt quan érem joves a la... després de Jules Verne et llegis això, diguéssim, jo sí. Sé, però és evident que també és un llibre per totes les edats, diguéssim, al moment el que
comprens, sí, sí, tant, i saps que llegir. Quan el van posar, quan el publicaven, no era. Clar. Absolut juvenil, publicant un diari o un periòdic, no sé si era diari, suposo que no. I per sí, tant, llegien diari, cada uns quants dies, anaven llegint cada nova entrega, no? I això ho feia tothom, no eren els nens.
Sí, 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 sí.
Però durant una època ha estat part de la literatura juvenil habitual.
Ara ja per un altre llibre, que tothom n'ha parlat moltíssim, s'han fet obres de teatre, s'ha adaptat al cinema amb grans, a més amb molta fama i èxit, que és... que vosaltres ho trobem com a les relacions perilloses, que vosaltres coneixíem com a les amistades peligroses.
Eh? Sí, la pel·lícula és
Les relacions perilloses de Pierre Cherlo... Pronuncieu tu.
Pierre Cherlo de la Clos.
Pierre Cherlo de la Clos. Això és fantàstic. Explica'ns una mica, aquest llibre també l'heu recuperat?
Aquest estava editat en català? Ja estava a prova. Aquest ja estava a prova, de l'any 88, però... feia molts, no s'havia reeditat mai després de la primera vegada, és a dir, fa molts anys
que no estava, feia vuitena bàsica,
que no estava a les llibreries. Jo, de fet, fa 20 anys o així el vaig comprar de vell.
Sí, sí, sí.
I ara la mateixa traducció, que està molt bé, del
Josep Anton Fernández,
aguanta molt bé, i l'hem tornat a remaquetar i posar-lo a la nostra col·lecció. Es veu, de fet, pel número. Si els Tres Mosqueters és el 775, sí. Aquest és el 272.
Ah, perquè ja, és,
ja havia estat publicat en aquesta col·lecció.
Anem a parlar de l'autor, primer de tot. Perquè és un tipus curiós, també, no?
Ser un militar... va escriure quatre coses, però només aquesta li va donar fama, i mala fama, sobretot, el van trobar...
Li van tacar les portes, no?, dels salons, li van dir, escolti, vostè,
que era un llibre molt, molt insultant per la societat aristocràtica.
Per l'altra societat,
perquè bàsicament es dedica a treure'ls la careta.
A mi em recordo una mica allò de l'últim Truman Capote, que se li taquen els salons del Park Avenue, quan escriu els últims llibres, els últims articles, que diu, escolti, vostè ara ens acaba de descobrir,
Sí, sí, és que és una novel·la... que tot és una novel·la de manipulació, és un joc de seduccions, d'enganyar, però tota l'estona és d'anar manipulant, d'ensenyar el que no és, de fer veure una cosa que no és, i al final això és el que està fent amb la seva societat.
Està, de fet, ambientada al segle XVIII, no?, de França, sí. Al segle XVIII, París, igual que els d'Artanyans,
els Tres Mosqueters és
més o menys la mateixa època,
és
no?
del XVII.
No, jo crec que els meus dades és Lluís XIII.
Lluís XIII passa el 1625-26, i de fet,
sí,
una cosa molt bonica, que hem posat unes guardes, que és un mapa de l'època, del 1615.
Els Tres Mosqueters.
Un mapa de París del 1615, que és el de l'època.
O sigui, podríem començar amb els Tres Mosqueters i després passar a les amistats,
sí, sí,
perilloses.
Sí, vas veient com empitjora.
Com empitjora la cosa.
La societat.
Sí, sí, com empitjora la societat. Completament. Aquest llibre se'l va comparar, el de les amistats perilloses, que era tan escandalós com o l'autor... arran de la publicació de les relacions perilloses, que era tan escandalós com a Marquès de Sade.
Uf, no tant. Això segur que no. Perquè no sé si els van sentir molt insultats, potser sí, però el tipus de literatura és molt diferent. És una mica eròtic, i pot haver-hi trossos una mica eròtics, però no és la mateixa mena de llibre que Justín, del Marquès de Sade.
Què explica les relacions perilloses?
Les relacions perilloses tenim dos... llibertins, dos nobles, que són la marquesa de Martell
amb molt de temps,
i el vescomte de Valmont, que sobretot tenen temps lliure. Clar. Per maquinar com seduiran, sobretot en Valmont, ell vol seduir una senyora molt, molt devota i molt, molt difícil de seduir, molt devota al seu marit, que és la presidenta de Turbel, i alhora la marquesa de Martell, amb qui havien tingut algun assumpte abans, en Valmont...
També perquè tenia molt de temps, però la gent...
Sí, vol que sedueixi una noieta de 15 anys...
Això passa a l'Isla de les Tentaciones, també. Que s'acabarien perquè tens molt de temps, també tens molt de temps.
París del 18,
sí. Nosaltres no tenim temps de res i estem aquí a dues velites.
Doncs vol que sedueixi una noia de 15 anys perquè...
Uma Thurman.
La vol en casa, Uma Thurman, i tant. La vol en casa amb un examen seu, és tot molt complicat. I llavors, tota la novel·la són cartes, és tota epistolar, de cartes creuades d'ells dos, d'altres personatges de la noia, que donen peu... ensenyar-los com són ells, ensenyar les mentides que es diuen... fins i tot hi ha un cert tractat d'escriptura. La marquesa de Merteu aconsella per carta a la Bolanys, a la joveneta, diu, a veure si escrivim millor, que això és molt fluixet, això que fas. I diu, i sobretot,
és editora,
el teu problema és que sempre dius el que penses, però mai el que no penses. Diu, i això és un para de dir tant el que penses, que la carta és per l'altre, digue-li el que vols sentir. Sí, sí.
Està molt bé. Escolta una cosa, aquest Charlot de la Cros...
Charlot de la Cros...
A veure, digue'l tu millor.
Charlot de la Cros, segons les últimes investigacions, és a dir, la Viquipèdia.
Charlot de la Cros. Doncs, segons la Viquipèdia, també va inventar l'obús aquest senyor. O sigui, era un militar que hi va haver un moment que al final... escrivia, però a més a més és aquesta cosa que eren militars i era capaç d'inventar-se l'obús. Fixa't tu que...
Sí, polifacètic,
ara,
eh?
Sí, sí. Ara imagina't qualsevol autor d'ara, jo que sé, la Sílvia Soler, la nostra Sílvia Soler, que van d'escriure... És que la Sílvia Soler no sap, no sap fer res més que escriure, el Xavi Bosch, només se van escriure aquesta gent.
Però, escolti, hem perdut, no?
S'ha perdut moltíssim abans.
No, ja no s'inventen els obusos. Com
ja no s'inventen, ja no s'ha...
No va ser un militar amb gaire sort, em sembla, eh?
No va ser un militar amb gaire sort, però bueno, va anar vivint, va anar i va aguantant.
Sembla que va arribar general i va dirigir una batalla i va perdre.
I va perdre.
Bueno, però amb l'escriptura li va anar bé. Igual no en el seu moment,
menys,
però a la llarga aquesta obra és un clàssic, no?
A la llarga,
no?
Ell no ho va veure gaire. O ho va veure en el seu moment, però ha estat a la llarga que realment s'ha convertit en un llibre que el llegim 200...
No, jo he llegit d'ell que era un escriptor aficionat i que el seu desig més intrínsec era escriure una obra fora de lo corrent que fes més, molt més de soroll i que seguís ressonant sobre la terra més enllà de la seva mort. O sigui,
doncs és tal qual.
És el que aquest, va aconseguir, no?
Amb aquesta, però només amb aquesta.
Només amb aquesta, eh? No, però no està mal, perquè n'hi ha que també te'n escriuen 15, que són un rotllo patatero, les 15.
Més val una bona.
Més val una bona i que sí, mira, sí. Que vagi soroll. Una cosa curiosa, tant d'Alexander Dimas com del Charlot de la Clos, és que els dos van... treballar per la casa del duc d'Orleans, dos ducs d'Orleans distints, perquè són autors d'èpoques distintes, però que van anar a patar aquests ducs d'Orleans els hauran d'estudiar algun dia, perquè van ser uns mecenes de França durant com a mínim 200-300 segles. Ràpidament, quina il·lusió que hagueu traduït al català. Dius que per primer cop?
Sí.
A la història de Catalunya, d'aquesta història mil·lenària catalana?
Quina?
La història, el color porpa.
Ah, sí, el color porpa no s'havia fet. És del 82.
És el tercer llibre que avui volem recomanar. D'Alice Walker, Josefina
Cavall.
Cavall és la traductora. Explica'ns una mica el color porpa. També hem vist la pel·lícula, se n'ha parlat molt.
Heu plorat.
Hem plorat, no sé bé. Quantos. Però Alice Walker és una escriptora afrodescendent, afro-nord-americana, importantíssima, no? Importantíssima...
Sí, és
que està viva, dels tres llibres sí. Aquesta segueix viva, aquesta total. Segueix,
és gran, però encara és viva. Té una obra novel·lística, poètica, és una activista també feminista i elegit. Ja no sé si té bé de tots...
Home, tot, ho has de dir tot, Jordi. Vinga, no sortirem d'aquí fins que ho diguis tot. Només faltava, clar. És que cada cop hi haurà més lletres. Aneu-s'hi posant, eh? Aneu-s'hi posant, perquè ja el xistecito ja no, Jordi, perquè cada cop hi ha més...
No ho feia acudit.
LGTBI plus, plus, i espera't, perquè... Tu quina lletra vols? Quina lletra deus estar? Tu també estaràs dintre poc, estaràs en aquesta curro, eh?
Plus.
Sí, plus, exacte. Digues.
Doncs això, molt reconeguda. I aquesta potser és la seva obra més emblemàtica, que va guanyar el Pulitzer, va guanyar el National Book Award, després ve l'Spielberg i en fa una pel·lícula, se'n venen 20 milions d'exemplars arreu del món.
La recomana l'Oprah Winfrey, és un dels seus llibres de referència, però ella participa, em sembla, de color porpa, no?
Sí.
Ai, no sé si era, ara no
sí.
Sé.
Crec que a la peli dius,
a la peli,
jo
oi?
Crec que sí.
Sí.
N'estic segur.
I si amb un ull de vellutat.
Jo diria que sí.
Bueno,
molt joveneta, molt joveneta.
Pot ser. I també és una història de cartes, també és epistolar, sí. com les relacions perilloses, i és una cosa que la Josefina Cavall ha tingut un mèrit increïble, perquè està escrita en bona part en Black English, és a dir, com reproduint l'oralitat del parlar dels negres dels Estats Units, i clar, com ho tradueixes això?
Clar.
No us faràs parlar mallorquí o inventar-te una cosa,
sí,
llavors
sí.
Ha buscat una manera, col·loquial, o sigui, buscar un col·loquial català que funcioni, que tingui música, que no sigui ni...
pejoratiu,
ni que sorprengui massa, ni que faci riure,
però que s'entengui,
sinó que s'entengui, i és una
que
feinada
que tingui gust d'argot, no que soni argot,
sí,
no?
Que té el llenguatge... Ha fet una feinada per fer això, per trobar aquest equilibri d'una traducció que en realitat és molt difícil d'aconseguir.
És la història de la Celie i la Nettie, no?
Dues germanes. Sí, allò... Ja és una època que ja no hi ha esclavatges, com és als anys 20, però evidentment el racisme americà i als Estats del Sud és molt gran, i estan supeditats als blancs, i les dones estan supeditats als seus homes. Clar, clar. I aquí hi ha és una història d'emancipació i d'empoderament i d'aquesta, sobretot la Sally.
És un gran llibre.
De, sí, sí, fer una evolució gairebé del no-res a ser una dona absolutament gairebé lliure per
tot. És veritat que la Sally és la que aparentment s'emancipa, bueno, s'allibera, diguéssim, fins i tot des del punt de vista del moviment, no? Que és, des del moviment. Però sense la Neti no seria possible aquesta emancipació, no? Sense tenir aquesta altra veu.
Sense l'altra veu. I l'altra veu està bé no revelar-ne massa.
No.
Està bé no revelar-ne massa perquè és una de les grans...
Alice Walker va ser amant de la Tracy Chapman, la cantant. Ho va acabar dient en una entrevista que van acabar tarifant, em sembla, les dues. I després una cosa que a mi em té supersobtat des de fa molts anys de l'Alice Walker, aquesta escriptora afro-nord-americana, és que té una filla que es diu Rebecca Walker, que també, seguiu-la, perquè té, em sap que també és escriptora, també és activista, també tal, però que no es parlen. I la Rebecca Walker explica a la seva mare, que és una cosa que jo trobo que és revolucionària, i diu, és que la meva mare no vol fer de mare, no em vol fer de mare. No, és una cosa que no es tracten, pràcticament, no? Que és una cosa que la trobo revolucionaríssima, diguéssim, no? Sí. Que podria ser una cosa... és un camí que es pot explorar, sí. Diguéssim, com a mare, que diguis, bueno, pues mira, jo he tingut aquest fill, però jo ara no el vull fer més de mare.
He canviat d'idea.
No, realment és que em caus malament, o no em caus malament, no. No vull saber
res de mares tu. No n'hi ha, o no n'hi ha... Sí que n'hi ha, però no tenen aquest paper. I, de fet, al començament no tenen mare, elles, les dues germanes. El que és un llibre... Jo us recomano molt, emocionantíssim. És
emocionantíssim,
més emocionants.
Plores, eh? Plores.
Que es poden llegir. Sí,
sí, sí. Sí. Plores. Escolta, inèdit en català, és una molt bona notícia que El color porpa, traduït magníficament per la Josefina Cavall, doncs l'hagueu editat a Proa. A l'Alice Walker, la seva mare, li va regalar una màquina de cosir, una màquina d'escriure i una maleta perquè pogués tornar sempre que volgués. Són grans tres regals.
Oh, i tant.
Sí, sí. Què tal va dir?
Sembla un personatge de conte.
Eh? Sembla un personatge de conte, l'Alice Walker, sí. Sí, que fantàstic. Bueno, escolta, Jordi Rourera, ets l'editor de Proa i per molts anys, perquè realment... Que fantàstic tot el que diteu, eh?
És
molt fantàstic.
Bonic.
Repassem. Tenim els tres mosqueters d'Alexander Dumas, les relacions perilloses de...
Això de Glo de la Clo.
Que bé que ho diu, eh?
Que bé que ho diu, escolta, és que ens encanta. Ens poses una mica, quan dius Xerra de la Clo. I després... El color porpa d'Alice Walker. Escolta, Esther, aquest senyor l'aplaudim. Això sí que són tres llibres com tres cases de pagès. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Amb tots vostès, David Balaguer.
Escolta, et vam entregar...
Sí.
No. L'altre dia et vam entregar Pussipèdia de l'Arús.
Ha estat una setmana forta, aquesta, eh? Perquè, clar... Tot el dia amb aquest llibre, mira, sí. Pussipèdia, són més de 400 pàgines.
Oh, és que això, el Xumino, dona molt de cim.
L'he portat aquí, saps la bossa aquella que ens van regalar a Reus? Que la porto tot el dia.
Veus, no s'ha de tirar res.
I el pes de la bossa em recordava en tot moment que em trobava davant del meu gran repte, d'un repte majúscul, diria jo, el més bèstia de la meva història aquí, el vostè primer. L'enciclopèdia Pussipèdia, escrita per la Zoe Mendelssohn, il·lustracions de Maria Conejo i jo... Evidentment, doncs he fet el que em va encarregar el Marc Giró, que és endinsar-m'hi com un explorador curiós, Dr. Livingstone, portant amb mi en tot moment aquestes sagrades escriptures, i us he de confessar que m'he perdut moltes vegades.
Però t'ha agradat o no?
M'ha agradat molt perquè...
Sí.
No, és que aquest llibre t'ajuda a conèixer d'una punyetera vegada aquest gran desconegut, però desconegut també per la pròpia dona. Uh-huh. Atenció. Uh-huh. I en part... per tot el que ha passat durant la història de la humanitat. No? És interessant.
La dona o persones amb pussi, no?
Clar, la dona o persones amb pussi, eh?
Sí, exacte. I jo he descobert...
Pussi què és, perdona?
Pussi, mira, pussi és la paraula que fan servir per englobar totes sí? les parts diferents que inclou el pussi, que serien la vagina...
Pussi què és?
Mira, la vagina, la vulva, el clítoris, l'úter, l'uretra, la bufeta, el recte i l'anus.
Vinga, coses.
Clar.
Ah, sí, l'anus també. Clar.
Ah, amiga, és que...
Perquè, veus?
Clar, amiga.
Sí, sí, perquè, clar...
A veure, tornai...
Això seria com...
Però en la llengua anglesa, pussi no...
I què és pussi?
Cony.
Clar, però ella ha fet servir aquesta paraula, ja ho diu al principi de tot, per englobar el
bueno,
que seria...
La Brigitte Vassallo era de l'opinió que el llibre s'hagués de dir conyipèdia, per no suavitzar la... Bueno, perquè si és cony, no sé com...
Exacte, és igual que, per exemple, als Estats Units d'Amèrica, no? Nevada, Wyoming, Montana, Texas, Kansas, Oklahoma, Illinois, Oregon, són estats i tots junts conformen, sí. I a més, conformen els Estats Units.
I tant, sí.
Doncs és el mateix. Vagina, vulva, clítoris, úter, uretra, clar.
El pussi és com el país és català.
Tot això conforma el pussi.
València, Mallorca, no sé, l'Alguer, tal, Catalunya, països catalans, clar, el pussi, un bon cony.
Llavors, exacte, jo he descobert sincerament coses increïbles i he descobert també que quasi no coneixia res del que és, atenció, vostès, senyores, Mireia Giró, Begoña, teniu, Esther, evidentment, teniu una infraestructura faraònica meravellosa, eh?
Mm-hmm.
És que és això, eh?
Ho sabem.
Ho sabeu? És que és molt bèstia, eh?
Llavors, és que estàs parlant entre les senyores jubilades porreres que ja ho han deixat, les de darrere, estàs parlant de banda experta, pussi expertes, eh?
D'acord.
No?
Doncs mira,
amigues?
Jo he decidit...
Faraones, elles sí que són Cleopatra.
Sí. Jo he decidit dividir la secció en quatre parts que m'han cridat l'atenció. La primera...
Et puc fer una pregunta abans,
sí,
perdona, eh?
Sí, sí, sí.
T'ha canviat la vida aquest llibre? És a dir, tu que has estat un gran fan, un gran pussy fan...
Correcte.
I un dels teus motors és...
Ho admeto.
L'amor, diguéssim.
Sí, sí.
Tu trobes que a partir d'ara...
Exacte.
Ara sí?
Encara milloraré més. Jo havia millorat molt, sí. Dels 20 anys a ara, havia canviat molt la meva vida i havia millorat molt.
Gràcies
ara,
a...
Ara encara faré un salt endavant més bèstia. Us ho juro, després de... És que us l'heu de llegir, aquest llibre.
O sigui, això és... Sí, sí, no, perquè ara les ties que es trobin amb tu o les dones posseïdores o les persones posseïdores de...
És que serà massa,
no?
Serà massa, per diverses coses que us aniré explicant aquí, en aquesta secció.
Si elles volen, esclar.
Exacte, si volen, evidentment. Jo he dividit aquesta secció en quatre parts.
Molt bé.
Les que m'han cridat a mi l'atenció. Començaré per l'anus. Perquè és un capítol interessantíssim i segurament el que més d'aquest llibre.
Veus?
Atenció, eh?
Mutamia.
Perquè, clar, pot semblar que l'anus és el que li ha passat a la Mireia Giró. Pot semblar que l'anus va per lliure, que és un personatge fosc, individualista, introvertit i solitari. Un forat negre pessimista. Però escolta, forma part del conjunt del pussi, està plenament connectat a la infraestructura aquesta faraònica que estem dient.
No,
llavors,
sí.
passaran els anys, això és molt interessant, perquè passaran els anys i de portes en fora sempre serà el gran discriminat.
Clar.
L'empestat, el repudiat, el blanc de les burles i de les gracietes. De fet, és una paraula...
El si blanc, dius... el marró.
Si tu dius anus, moltes vegades la gent s'enrojola, s'incomoda algunes persones, no? Dius la paraula anus i fins i tot jo, que sóc un home de ment molt oberta, la meva ment, de fet, és, tu saps, la meva mentalitat és com la vall de Núria, en un dia de primavera, sí.
Sí, jo sempre ho penso, això.
Diàfana àmplia, però fins i tot un tio com jo em vaig plantejar mentre escrivia aquest guió, dic, puc parlar obertament de l'anus a RAC1 a la una del migdia? Clar, any 2022...
Vols que truquem al encara... director de la ràdio per home, si doncs, pots parlar de l'anus?
No el truquis perquè em robaria tot el temps de la secció, però...
Sí que és clar, el que fa les directors.
Exacte, any 2022 i encara ens formulem aquest tipus de preguntes.
Jo crec que ja n'hem parlat, no cal...
Sí, és veritat.
Llavors, quins subterfugis, símils, metàfores i alegories recargolades puc fer servir per anomenar-lo i que ningú no s'ofengui o s'incomodi quan cridi l'atenció? Perquè, clar, pot haver-hi gent que ens està escoltant ara i diu, l'anus, s'incomoden. No? Quan senten aquesta paraula. Llavors jo pensava, n'hi ha un que m'agrada molt, que me l'he inventat jo, que és la gruta recòndita, on només s'hi atansen els espeleòlegs més destres i selectes. És bona aquesta, és molt bona, és molt bona, perquè realment és que és així. El sexe anal està molt satanitzat, amic Marc Giró, molt.
Sí, sí. Per
llavors,
per
aquí,
per
passa,
agrada,
aquí passa una cosa que és bestial. O sigui, si tu parles ara de l'orella, i de com ens introduïm un pal pel conducte auditiu després de la dutxa...
Ah, quin susto.
O també el dit, en qualsevol moment del dia, tu t'introdueixes el dit a l'orella per gratar-te, per forgar-te i morir-te de plaer, perquè fa molt costet. Llavors, tu ni et planteges si estàs fent bé dient això per la ràdio.
Ja t'entenc.
Tu no t'ho planteges, això. Però, en canvi, si has de parlar de l'anus i de totes aquestes coses que he citat amb l'orella, ràpidament se t'encenen les alarmes.
Home, de ficar-te un palet d'aquests de... De ficar-te un palet per l'anus i girar-lo. Però és que no notaràs res.
No, però ràpidament...
Si és un palet d'aquests de les orelles, de balcotonet, jo trobo que fins i tot pot arribar a ser perillós.
No, però tu fixa't en un detall que és per mi molt important, que encara avui, quan apareix una notícia d'algú que l'han hagut d'hospitalitzar i li han hagut de treure algun objecte del recte. No, és que és veritat. Mira, ens fotem a riure i ja... Sí,
home, és que t'ho imagines, i clar, hola, perdone.
Però vull dir, és que és això,
és que tengo una ampolla.
És això, vull dir, hem de superar aquest tema.
Sí,
hem
tant.
De superar aquest tema d'una banda.
Però m'ho estàs dient a mi?
No, tu no, perquè tu sé que el tens superat.
I recomanem ficar-vos coses parlant-nos que tinguin un tap, o sigui, que no
Que no vagin més enllà.
Correcte.
Sí, per evitar urgències.
El clítoris.
El clítoris. El clítoris. Però bueno, diguem una cosa, que el sorprenent és que efectivament no sabíem que l'anus forma part de la catedral
del de la infraestructura
faraònica del cony,
que és el
cosí,
sí.
Fantàstic.
El clítoris. El clítoris, amb aquest nom de deessa grega, no? Clítoris, té nom de deessa grega. Doncs és el motor central del plaer, el motor central del plaer, el responsable dels orgasmes, una estructura soterrada que pot fer 9 centímetres en estat flàccid i de la qual en sobresurt el botó del plaer.
Mm.
Ah, el botó del plaer. És com el pantà de Sau, això. Com el pantà de Sau quan es troba a una bona capacitat. El campanar de l'església de Sant Romà, que sobresurt, sabeu que sobresurt, allò seria el botó i tot el poble que s'amaga sota l'aigua seria el clítoris.
Carai!
És una metàfora molt visual. Llavors, aquest botó que sobresurt s'anomena gland, gland, m'agrada pronunciar-ho així, gland,
gland,
perquè és G-L-A-N-D, gland, i té entre 6.000 i 8.000 terminacions.
És que noruec, no? Ho està fent. Ho amica noruec.
Sí, clar, perquè estem tots noruecs, tots som noruecs.
Doncs té entre 6.000 i 8.000 terminacions nervioses, amic meu.
Ara!
És una via de plaer ràpida. Jo no entenc com no esteu constantment prement el botó. És que directament...
Bueno, és que si ho fem, si ho fem.
No ho feu tant com jo ho faria.
Bueno, l'assumpte és com és que vosaltres el preneu, aquests especialistes en el pantà de Sau, que tenir tantes terminacions nervioses i n'hi ha que no se n'enteren de res.
Exacte.
No,
és que estem, parlant d'un gran tresor anatòmic,
sí,
que jo, sincerament, em vejo molt no tenir. Perquè, home, és que... No, en realitat és millor que els homes no tinguin clítoris.
Yeah.
És molt millor. Perquè si l'home tingués aquest botó, seria una cosa demencial. Tot el dia, us imagineu, tot el dia prement-lo? Però com si estiguéssim jugant a una maquineta de matar marcians. Clac, 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 saps allò? Tac, 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 tac. Seria així, seria així.
Us per tant, podríem dir que...
A l'autobús, a tot arreu, tios, allà, clac, 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 clac.
Sí. Seria escolta així. Una cosa.
Seria així. Jo ara mateix estaria aquí fent aquesta secció i d'amagat, clac, 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 clac.
Ja t'entenc.
Clar.
Jo t'entenc.
El punt G.
El punt G, a veure.
Sempre envoltat d'un halo de misteri. Mita, llegenda, existeix el punt G? És com el Triangle de les Bermudes? Com el monstre del Llac Ness? Com el Yeti? Doncs no, perquè sí que existeix. I està científicament demostrat. Zona de l'interior de la vagina ultrasensible on s'ajunten totes les parts del plaer. Ras! Sona fort, això. L'home, gènere masculí, l'ha buscat insistentment per alimentar la seva vanitat. Molt Indiana Jones de fireta entrant al temple a la recerca del punt G per obtenir la glòria personal.
Exacte.
La glòria personal, per després anar a fotre la birra amb els amics i dir: jo sóc Indiana Jones, vaig trobar el punt G dins del temple. és així, estimats. Es veu, ara us faré una pregunta a les dones que sou aquí a la taula, es veu que molts homes el busquen de manera barroera, maldestra i brusca. Llavors seria que, és a dir que, perquè ens ho imaginem també com funciona això, homes que hi entren com si fossin ultres dins d'un camp de futbol, o com uns atracadors a una sucursal de CaixaBank, no? O també com Tejero al Congrés dels Diputats. Tot el mundo al suelo, no? Tot el mundo al suelo.
Llavors, aquí molta senyora fent que sí amb el cap.
Sí, no, és que aquesta imatge m'interessa que la visualitzeu tots dins del vostre cap. És important, aquesta imatge. És molt entenedora. El pussy seria el Congreso de los Diputados i el penis seria Tejero. Todo el mundo al suelo.
I no.
Begoña, Esther, Mireia Giró.
La senyora de la presidència, si vol contestar.
Si voleu respondre també podeu.
Sentis.
Us heu trobat alguns tejeros?
Home, n'hi
ha.
Mireia Giró, sí. Tejeros a la teva vida?
Sí, però clar, perquè hi ha uns vídeos que corren que per explicar com tocar-lo, que són com si batessis un ou, llavors clar, això ha fet molt de mal.
Clar, clar. I després també jo, deixa't dir respecte al punt G, que abans de buscar-li el punt G, o sigui, el punt G també...
És senyors, la pròstata.
És la pròstata, també toca... O sigui, que hi ha molts senyors que...
Però tornem al tema anterior de l'anus.
L'anus, clar, vull dir que està el punt G, el masculí també hi és, I les senyores...
No, que és les senyores tenim pròstata
també, vull dir que les senyores ja...
Sí, exacte, és una altra de les coses que surten en aquest llibre,
vull correcte. Vull dir que el punt G, exacte, que el punt G és universal, no? Serà?
Clar, exacte. Sí,
és el mateix, o sigui, el punt G, està mitificat el punt G de les senyores pels senyors també tenen el mateix punt G, és això?
Sí, exacte.
Perquè és el final de la pròstata, no?
Sí.
La masturbació.
No, que torno a insistir. Sí. Tu t'has trobat el teu punt G?
Si jo m'he trobat el meu punt G, evidentment que me l'he trobat, però si jo sóc un avançat als temps. Fa temps que me'l vaig trobar el punt G.
I te l'han trobat també així batent nous?
Un tejero?
Aquestes coses se les... Un tejero. No, de moment no hi ha entrat cap tejero allà dins. Però, escolta, mai no se sap.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El programa noticiós de RAC1.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es.
RAC1.
No porta capa. Només té una tovallola i un banyador, Marc Capaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC1. Tots som 1.